Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.
8 minuts els que passen de les 11 del matí. Saludem el professor i músic de l'Escola de Música Victòria dels Àngels, Xavier Blanc. Bon dia, bona hora.
Molt bon dia a tothom.
Avui hi hem convidat a l'estudi i tot queda a l'escola.
Avui tot queda a l'escola. Vinc molt ben acompanyat del Joan Josep Gutiérrez, que és professor de la nostra escola i conservatori, que la coneix, jo crec, com ningú, perquè ha estat el seu director durant, si no m'equivoco, 16 anys. I ara viu la plàcida vida del professor que ha deixat el càrrec. I l'he convidat avui perquè fa temps que volia parlar d'un tema que ha estat durant tot el 2014 d'actualitat, però com que hem estat atrapats
amb
el tricentenari, no ens sortíem d'aquí. Llavors ja saps que hem fet diverses seccions dedicades a la música del 1714 i tot el que passava a la Catalunya i a l'Europa d'aquella època.
Així és.
Però se'ns acaba el 2014 i aleshores bueno, ens faltaran programes i tindrà molt mala pata fer un programa sobre la guerra del 14, la gran guerra, i que estem al 2015. Per això avui era el dia ideal i aleshores l'he convidat perquè és un contertuli ideal, perquè en sap força sobre aquest tema i a més li interessa perquè com a pianista que és, en allà van passar moltes coses, i com a compositor que és, després en parlarem, també li interessa molt tot el que va passar en aquella època.
Professor, exdirector, pianista i compositor, Joan Josep Gutiérrez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser aquí. Són 16 els anys que va estar a la direcció?
16 anys, sí. Des del 96 o 94, ja no me'n recordo, és que he perdut el compte.
Ja, però tot, però si ja
va ser tot el període aquest previ al conservatori fins que es va constituir el conservatori, llavors quan ja vam arribar a aquest punt és quan ho vaig deixar estar.
Avui, doncs, Xavi, parlarem de la música, sempre parlem de música,
sí,
amb el Xavi, a la Primera Guerra Mundial.
Sí, és a dir, a veure, resumir en mitja hora que tenim tot el que passava a Europa durant un període tan complicat i tan llarg és impossible, però vaja, la tria que sentirem, tot el que escoltarem avui, els talls de música, és una proposta que ens fa el Joan Josep, de tota la quantitat immensa de música que es podia triar. Jo crec que ha triat molt bé coses molt significatives que ens donen una idea de com vivien els compositors, els intèrprets, durant una època tan bèstia, no? Com és com una guerra mundial, no?
Doncs què fem? Anem per la primera?
Anem per la primera i després la comentem, o vols comentar-la ja?
Bé, no, només voldria dir que, en tot cas, evidentment, com que parlarem de música a l'entorn de la guerra, en principi, nosaltres estem treballant sobre el tema de la música, la dita clàssica,
sí,
per dir-ho d'alguna manera,
sí,
però jo m'he permès també portar una cançó per obrir una mica aquest bloc, que és una cançó patriòtica britànica que es va cantar en aquella època, que es va posar molt de moda entre els soldats, i que és aquesta cançó que diuen Keep the Home Fires Burning, deixa encès la llar, d'alguna manera, o manté encès a la llar, que era una cançó que la cantaven precisament durant la guerra, juntament amb una altra altres cançons com It's a Long Way to Tipperary, que era una cançó també patriòtica, que clar, la música a la guerra, per bé per mal, està molt, molt en marxa sempre, no? I sentirem un fragment d'això, si voleu.
Hillside, they were calling from the glen, and the country found them ready at the stirring call for men. Let no tears add to their hardships as the soldiers pass along, and although your heart is breaking, make it sing this cheery song. Keep the home.
doncs aquesta cançó després encara es va recuperar molt posteriorment amb algunes pel·lícules, com la de Johnny va agafar el seu fusell del 1969, o Carros de foc de 1980 1981.
M'agrada que diguis els títols en català, perquè aquestes coses sempre, per mi sempre serà Johnny cogió su fusil,
sí, per mi
Carros de fuego,
Carros de fuego.
És aquesta cosa que tenim aquí que moltes vegades costa de superar, vull dir que està,
sí,
molt bé que sigui tan normatiu amb això.
Sí, i t'he de dir que aquestes pel·lícules jo les vaig veure fa tants anys que no me'n recordo,
ja, no ni com eren.
Però en tot cas, el que sí que és veritat és que moltes d'aquestes músiques, encara que fossin populars a la seva època, van sobreviure. Després, si al final podem, ens sentirem una altra, sí, que també tindrà la seva gràcia. I bé?
No, llavors, el que estaria bé ja és entrar, amb aquest aperitiu que hem tingut, entrar ja en l'àpat de la guerra.
L'àpat principal.
L'àpat principal. Sobretot que ens expliquessis, Joan Josep, què estava passant a Europa socialment, que es reflectís tant en aquest... perquè va ser una època de molts canvis en el món de la música.
Va ser una època de molts canvis. I, de fet, aquest canvi comença a produir-se, doncs, a principis del 1900, no? Però jo crec que és la segona dècada, justament el període de la Guerra Mundial, quan aquests canvis comencen a cristal·litzar d'una manera important i a crear obres que tindran una transcendència fins avui dia molt importants, no? De fet, la crisi aquesta social coincideix, evidentment, amb la crisi de la música, la crisi de l'art, no? Sobretot és una reacció al romanticisme, com sol passar, no? Amb l'art apareix el fauvisme, apareix el primitivisme, i ja a la segona dècada l'art abstracte i el cubisme, que són autèntiques novetats que abandonen el figuratiu, com es diu?
L'art figuratiu,
sí, sí. No? I llavors es trenquen totes les lleis estètiques. Tot això coincideix amb aquest període de la Guerra Mundial. I amb la música, Wagner, que s'havia carregat d'alguna manera, havia portat a l'extrem les possibilitats de la tonalitat, doncs clar, deixa a la resta dels músics una mica sense armes, i ara què fem, no? Després de fer aquesta música, què podem fer? Llavors comencen a treballar amb diferents, diguéssim, possibilitats, no? Com és les parts, diguéssim, que fan referència al ritme, la polimètrica, la polirítmia, després el pancromatisme, l'atonalisme, tindríem una quantitat de coses molt curioses, i després en sentirem algunes, el timbre, com canvia el concepte de timbre, el soroll com a forma musical també, l'ús dels materials folclòrics, la fugida del classicisme, i al mateix temps el retorn al classicisme. És a dir, que això és molt curiós, perquè un dels elements que apareixen també és la mirada al segle XVIII, sí, per exemple, no?
Això és una cosa molt típica al llarg de la història. Quan hi ha malestar amb el present, només tens una manera de fugir-ne, o mires molt cap endavant,
o
mires cap enrere.
Efectivament. I és època de proclames i de totes aquestes coses, no? I llavors jo aquí he triat per començar també una obra de Stravinsky, no? Un fragment molt curtet, sentirem, perquè és una de les obres també, per mi, més importants del segle,
sí,
del segle XX, que és la Sacre du Printemps, la consagració de la primavera.
Comentàvem a micròfon tancat, Xavier, Joan Josep, que el Xavi Calvo també entrava en aquesta petita tertúlia que hem muntat. Sembla música, deia, de pel·lícula. Jo deia que hi ha força en aquestes músiques. És brutal, deia el Joan Josep.
Bé, és que tota la música de pel·lícula és innegable que rep una influència de tots aquests compositors des de l'origen del cinema ja, des del cinema mut ja, en el que la paraula era substituïda per la música, eh? És a dir, que no anava, el Xavi no anava tan desencaminat en aquest sentit, eh? Deixa'm, Joan Josep, explicar una petita anècdota, perquè una, jo he tocat dins una orquestra aquesta consagració de la primavera diversos cops a la meva vida. És una experiència de, dels pèls de punta, eh? I de concentració extrema, perquè la rítmica que per vegades que l'hagis tocada sempre, sempre has d'estar superconcentrat, perquè és molt difícil, és molt complexa. I de fet va ser un escàndol a París, els intèrprets de l'orquestra es volien negar a tocar-la perquè deien que allò era impossible de portar el compàs amb aquella partitura. I una vegada al Palau de la Música, ja fa molts anys, dirigint un il·lustre director, de qui no direm el nom, il·lustre director de casa nostra, va gosar dirigir-la de memòria sense la partitura, la qual hi ha gent que ho fa, però realment són els escollits que són capaços de dirigir una obra tan llarga i tan complexa de memòria. I malauradament va haver un moment bastant a prop del tros del fragment que acabem d'escoltar que es va perdre, amb la qual la sensació de no saber si seguir el director, seguir la partitura, i va acabar com el Rosari de l'Aurora, va ser una cosa. I llavors hi ha un moment en què tota l'Aurora hi era allà dins suant
la teva la reacció va ser...
Sí. No, la meva reacció va ser deixar de tocar
un blanc.
Sí, això. I aleshores hi ha un moment, era deixar esperar, perquè tots sabíem que hi havia un moment que tota l'orquestra fa uns acords tots alhora, pam, 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 i quan arribem allà
ens enganxem allà.
Tots ens enganxarem allà. Llavors va ser una mica gòtic fins allà, i aleshores allà ens vam
retrobar tornar
tot
a començar.
I no va passar res, perquè molta gent del públic ni se'n va adonar, perquè després ho vaig comentar, ah sí, us heu perdut, i ens hem perdut molt. En fi, petites anècdotes del món de l'instrumentista d'orquestra. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Abans has parlat, Joan Josep, de Manuel de Falla.
Bueno, Manuel de Falla també tenim alguna cosa que a mi m'interessava posar per assenyalar un altre element, potser que està més lligat a un d'aquests recursos que es feien servir a aquesta època, que era una mica el folclorisme. És una època en què molts compositors van a les arrels, però hi ha unes arrels que són una mica més, com diria jo, més reals, més autèntiques. Mm-hmm. No és una cosa ornamental que l'agafen com... sinó que hi treballen més a fons, no? I en el cas de Manuel de Falla, justament compon L'amor brujo, l'any 1915, que és quan s'estrena, o 14-15, eh? I, bueno, sentim una miqueta, i si de cas després us comento alguna coseta d'això.
Joan Josep, què podem comentar d'aquest Amor Brujo, de Manuel de Falla?
Bueno, aquí una cosa, primer de tot, va ser un encàrrec de Pastora Imperio, que era una de les més grans ballarines de flamenc de l'època, i la va compondre per el seu lluïment, evidentment, i per un grup petit d'instruments. Després va fer unes versions diferents, va fer versions per orquestra, bueno, per, diguéssim, com una suite, no? En principi eren uns quadros que en deia gitaneria musical, vull dir que era una cosa, per dir d'alguna manera, una miqueta, per entendre's, com de cabaret, per entendre's, mm-hmm. És a dir, de local una mica així participatiu, cosa que també va estar molt de moda en tota aquella època, mm-hmm. Perquè també després van sorgir els cabarets alemanys, en fi, era una tendència de l'època, no? I aquí el que fa, doncs, és utilitzar materials d'aquests, però a sota d'aquestes melodies que tots ens sonen i ens trobem còmodes escoltant-les perquè ens sonen molt bé, però hi ha una composició molt complexa i una composició molt atrevida i molt moderna, És a dir, una harmonia i un tractament de la, de tècnic de la música que si no fos per aquestes melodies la trobaríem molt rara. El que passa és que, clar, aquí està la gràcia de, del compositor, no? Saber ficar entremig.
I amb això falla...
I fallar un...
No falla.
No falla, exactament.
Escolta, però aquesta música contrasta moltíssim amb, el, amb la música que escoltarem ara.
Pagina di guerra.
Sí.
Sí, amb Alfredo Casella. Alfredo Casella, un compositor italià que, en fi, que molt important, gran pianista també, gran compositor, i que es va inspirar per aquesta obra que sentirem, que es diu Pagina di guerra, i és el primer número, un fragment del primer número, que és a Bèlgica, desfilada de l'artilleria pesant. És una obra composta per a piano quatre mans. Després la va passar a orquestra també. I està inspirada en imatges cinematogràfiques de l'època, de la guerra. Ell va veure unes imatges i llavors va compondre aquesta suite.
Sabem què hi va veure en aquestes imatges, Joan Josep? Imatges sí. de morts o de pobresa?
Bueno, en aquest cas suposo, bueno, no sé jo realment si estan agafades de... Bueno, agafades sí, però no sé si han sobreviscut. Però sí, ell, eren imatges com de reportatges, no? De com en aquest cas l'artilleria avança. I clar, és una música molt àrida, molt rítmica, molt dura, no? En fi, hi ha altres números que continuarien amb aquesta línia també.
Hi ha compositors que es van deixar influenciar molt des del punt de vista estètic per les imatges i per les gravacions i tot això, però també hi va haver compositors i intèrprets que van viure que van patir les trinxeres o que van patir una agressió directa en la guerra. I això és un dels casos que escoltarem ara, de l'Enric Granados, que ja ha sortit en aquest programa moltes vegades, va sortir l'última vegada perquè van venir amb la Marta Rodrigo per les Tonadilles, ha sortit en el món dels nacionalismes musicals, i avui torna a sortir l'Enric Granados, malauradament, per un fet molt sinistre, no?
Efectivament. Sabeu que Granados va anar als Estats Units per presentar la seva, bueno, per estrenar la seva obra Goyescas, que de fet s'havia de fer a París, però com que ja estaven en guerra, li van dir, pues, ara anem al Met, al Metropolitan,
sí.
I allà va tenir èxit, molt gran èxit, la seva òpera Goyescas, però al tornar va agafar un barco que va ser atacat pels alemanys, el Sussex, va ser torpedejat i va ser enfonsat, i allà va morir Granados ofegat. La seva música, per això, com es pot sentir, és una música que ja està molt, és encara molt romàntica, és un postromanticisme, no és una música molt avançada com aquestes altres que hem sentit, sinó que més aviat viu de l'estil anterior.
Per tant, no és trista, sinó romàntica?
Bueno, el romanticisme...
Romanticisme i tristesa...
Jo crec que pots afegir
els dos
qualificatius. No? Diguéssim, però és una música que, per dir-ho d'alguna manera, més clàssica, formalment.
Doncs va, l'escoltem. Doncs amb Granados ja és la cinquena peça que escoltem, Xavier, i ens en queden encara sis per escoltar.
Però d'aquesta encara queda una petita anècdota per explicar.
Que ens l'explica?
Que te l'explico
tu mateix.
Que és, que,
el de les anècdotes és el Xavier.
No, bueno, perquè m'agrada colar-ne alguna de tant en tant. No, això té a veure amb el Pau Casals. El Pau Casals, en aquella època, vivia a Nova York, quan va passar això de l'Antigranados.
Sí.
I aleshores, quan es va assabentar de tot això que va, del torpede, que havia estat torpedejat d'això i que havia mort el Granados, aleshores va voler fer un concert a benefici dels fills de Granados. I el va fer en el Metropolitan, on havia de fer el d'això. I això ho va fer en el 1916, i va tocar el Pau Casals, va recollir fons i ho va fer arribar en els fills de Granada. És a dir, que tot... bueno, és una anècdota bonica, s'expliquen tantes històries del Pau Casals, doncs aquí una més.
I per cert que també el cas del Granados, la culpa de que morís
sí.
va ser el president, perquè el va convidar a tocar després de l'òpera i va perdre el barco, és a dir, va agafar el barco següent
sí.
i per culpa d'això
va quedar clar, per...
El destí és...
Per encàrrec, sí. diguéssim, que es portava molt, el dels encàrrecs, en aquest cas es va quedar per fer, dius, no?
Es va quedar per fer un concert.
Un concert exclusiu al president.
Sí, sí, i llavors va sortir més amb un altre barco, que és el que va ser atacat.
Sí. I si Granados era un compositor que com diu el Joan Josep, no va ser innovador, sinó que es va nodrir molt de la música prop del folclorisme i de les últimes escorriatges del postromanticisme, en canvi, n'hi va haver alguns que ja, de tant en tant, el que sí que feien era descaradament anar-se'n cap enrere, diguem-ne, un retorn cap al segle XVIII.
Sí. Sí, exacte, molt exprofès, És aquesta mirada que dèiem abans, no? Anem endavant o enrere. I anem endavant mirant enrere. I llavors, per exemple, el cas de Maurice Ravel, que en aquesta època també va compondre una suite per a piano, molt important perquè és una obra difícil, una obra virtuosística, que és Le Tombeau de Couperin, i ara sentirem un trosset de la tocata, que és el darrer moviment.
Aquí hi ha ritme, Joan Josep.
Bueno, això és una
tocata. Entenc que piano, però
sí.
Ritme i molta qualitat.
Molta qualitat, això, evidentment. Això és una música que, de fet, Ravel, mira enrere, però ho fan molts francesos. Molts francesos, en aquell moment, potser també per qüestions molt nacionalistes, miren el seu passat i miren el segle XVIII, que és un dels moments daurats també de la seva música. Mm-hmm. Llavors fan aquesta música que és inspirada amb les obres de Couperin i de tots els... Per cert, que el tombeau és també una forma musical. El tombeau és una dedicatòria. És una tipus de música que
sí.
molts compositors van fer dedicant a morts. I en aquest cas el tombeau està dedicat a soldats morts, a companys seus, músics, que van morir a la Guerra del 14, és a dir, que aquesta és absolutament una música del moment i per les ocasions aquestes,
I la peça que escoltarem a continuació, també, una altra vegada, no té res a veure.
Absolutament.
Absolutament. Què ens expliques d'això?
La peça que sentirem és una peça de Luigi Russolo, que és el Despertar d'una ciutat, el Risveglio di una città, i que és una peça que està marcada dintre del que és el futurisme. Després d'uns manifestos de Marinetti sobre el que havia de ser l'art, que havia de trencar tot i que havia de ser una cosa absolutament nova, doncs va fer una música basada en sorolls i per això va crear màquines de fer sorolls. Sentim una miqueta i ho
Josep,
comentem.
Josep, em diu el Xavi Calvo, el control tècnic, que és al·lucinant.
Vale, ho és. Això que escoltem està, bueno, això està gravat de fet l'any 70 i pico, però està basat en aquelles composicions que va fer aquest període. Aquesta peça no sé exactament de l'any, és del període aquest, perquè ell va fer el seu manifest futurista el 1913 i després sobretot va, a finals de la guerra va començar a fer-ho, però va fer unes màquines que en deia Intona Rumori, que vol dir màquines de fer sorolls especials per compondre. Llavors aquestes màquines eren molt rares, anaven amb manivel·les això, i imitaven diferents sorolls, que podien ser sorolls de fàbrica, sorolls de cotxes, d'automòbils de l'època, sorolls diferents, i tot això ho combinava i amb això feia música, i a vegades ho barrejava també amb instruments tradicionals, amb instruments normals. Jo haig de dir que el que he sentit d'ell en instruments normals barrejats amb això m'ha semblat força fluixet des del punt de vista estètic, però de tota manera és important el seu treball, perquè és un avenç de, diguéssim, s'avança a la música concreta i a la música electrònica fins i tot, encara que ell utilitzés mitjans mecànics. És a dir que...
És a dir, una mica els DJs?
Bueno, diguéssim que seria com un DJ...
No, és arriscat, però del passat.
De l'edat de pedra una mica, no? Perquè havies de manipular uns aparells que eren físics, no eren elèctrics. Però de fet assenta bastant les bases d'això. I també s'ha de dir que aquest moviment futurista i el moviment de Marinetti té una cosa que després va derivar bastant amb el feixisme, és a dir, es van apuntar al carro del feixisme, tota aquesta gent, perquè parlaven de la revolució, però de la revolució des del pan d'abandonar determinades coses i fer-se ells els importants. I, bueno, pues no va acabar massa bé.
No va acabar, com tots sabem, gens bé.
Parlem, Xavier, de la Gran Guerra i, sí, i hem de passar per Múnich?
Hem de passar per molts... sí, hem de passar per un gènere, que aquí ha anat sortint, va sortir quan vam parlar de la primera òpera que es va estrenar a Barcelona, el Pio Bel Nome, i aleshores l'òpera ha estat un gènere que no ha escapat mai a tot aquest món de tan intens de les guerres, no? I aquí en tenim ara un exemple amb això, amb el que ens proposa el Joan Josep.
Jo aquí he triat una obra de, bueno, uns fragments de l'òpera Wozzeck de Berg, que justament ara està de moda perquè s'està representant o s'estava representant a la Sala Beckett, penso, l'obra de teatre.
Sí.
I és una de les, també de les òperes capdals, diguéssim, del segle XX. No és dodecafònica completament, però ja utilitza recursos del dodecafonisme que s'estava gestant en aquella època, i encara que ell la va acabar de compondre el 20 i pico, la va començar també en el moment de la guerra, i és una obra d'un dramatisme terrible i que utilitza el llenguatge expressionista, un llenguatge portat a l'extrem de les emocions, diguéssim, més bàsiques, humanes, i que, bueno, l'he posat una mica com a exemple d'això, no? del que és l'expressionisme.
Veiem que aquí, que tampoc sabem què ens està explicant la història, el que canta, però que això en el món de la lírica és importantíssim saber. Però segur que hi ha un dramatisme i una angoixa molt pròpia de tot el que vivien els compositors. Això no és diferent de tot el que ha passat en la història de l'òpera des dels seus orígens en Monteverdi. És a dir, que és un mitjà expressiu que junta la capacitat expressiva del text I si el text és dramàtic i llavors el compositor ho tenyeix aquest dramatisme, aleshores en moments aquests és molt intens, eh?
De fet, és la història d'una història de gelos, la història d'un assassinat, però dintre de l'entorn de l'exèrcit. És a dir, això és una obra, de fet, antimilitarista. Va ser escrita quasi cent anys abans per Büchner, un dramaturg que va morir molt jove. I, de fet, la història passa en un quarter, no? I on el soldat és molt maltractat, i acaba matant a la seva nòvia també per qüestions de gelos, etc. És una història molt, 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 molt dramàtica, terrible. No es pot resumir així tan fàcilment, però també recomano que si algú té ocasió de veure-la, no sé si encara la fan, la versió teatral.
El que és el teatre. Ara ho buscarem i avancem ja a la següent peça.
La següent peça és una peça que probablement algun oient pugui dir, mira, s'han equivocat, perquè aquesta peça no la podem relacionar amb la Primera Guerra Mundial, la relacionem amb la Segona Guerra Mundial. I no aniran desencaminats, però l'explicació de per què està sonant avui aquí la té el Joan Josep.
Joan Josep, sí? O si vols la primera l'escoltem, però vaja, de fons ja està sonant.
Està sonant i a més segur que a molta gent li sona aquesta cançó.
Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Aquesta cançó és Lili Marlene, una cançó que es va fer molt famosa a la Segona Guerra Mundial. Aquí la canta Marlene Dietrich, és també famosíssima, va morir no fa gaires anys, crec, no? Bé, i és una cançó que va escriure, és el poema que va escriure un soldat l'any 1915, un soldat, Hans Leib, a la Primera Guerra Mundial. És una cançó de despedida, de la nòvia i tot això, i que després li va posar la música un tal Schulze, un Norbert Schulze, el 1937. I llavors és quan es va fer famosa, però la cançó va néixer a la Primera Guerra,
Mundial.
I va acabar a la Segona.
I ens falten dues fragments.
Sí, que anirem ràpid, però que jo crec que són importants, perquè quan presentava el Joan Josep, que en sap molt i que li interessa molt aquesta música, ara en veurem dos exemples. Els compositors a vegades componen coses originals, com és el cas del Joan Josep, però a vegades fan arranjaments. I ara veurem, o escoltarem, millor dit, un exemple d'un arranjament que va fer el Joan Josep ja fa uns anys, d'una peça de Stravinsky, que és original per piano o per piano a quatre mans, i fixeu-vos com sonen els pianos. Està clar que el piano ha esdevingut una peça completament diferent.
Sí. De fet, aquesta peça és un galop de Stravinsky. És una mica al contrari del que hem sentit abans. Passa de l'obra més gran, com és la Consagració de la Primavera, a l'obra mini, no? La microobra, que és una peça per piano a quatre mans, a més relativament fàcil, no és molt complicada. I a la mateixa època, pràcticament. Això també va ser escrit el 1917 o 16 o així. I aquesta obra jo la vaig diguéssim, transcriure o instrumentar per un espectacle de l'Auditori, que és l'espectacle de Girassons, i que necessitaven un altre tipus d'instrumentació. I aquí doncs, hi ha flauta, clarinet, fagot, percussió, arpa i piano. I llavors els colors canvien molt. Però, a veure, ara em permeto tirar-me una floreta jo mateix perquè em sona molt stravinskiana, sí, també la instrumentació.
Si no dius que hi ha la teva mà, sembla realment stravinski.
Sembla molt stravinskiana, sí. del tipus de composició que ell feia.
Per cert, Wisek, versió i direcció de Marc Rosic, es va programar fins al 5 d'octubre a la Sala Beckett. Per tant, ja s'ha acabat. Acabem i ho fem amb una dansa romanesa.
Sí, una dansa romanesa també transcrita per Girassons.
amb la teva mà també, Joan Josep?
També, amb el mateix tipus de formació, també pel mateix espectacle. I a mi el que m'agrada molt d'aquesta peça, que també és per piano, originalment...
Però aquesta no és de Savinsky, és de Béla Bartók.
És de Béla Bartók, una avarici.
Sí,
Béla Bartók, que utilitza molt, com en aquesta època, com hem dit abans en Falla, utilitza molt el material folclòric. I a més ell ho fa des d'un punt de vista bastant musicològic, perquè va estudiar molt a fons el folclore. Bueno, Falla també ho va fer, però Bartók és molt important en aquest aspecte. I això li aporta noves sonoritats i nous ritmes i nova possibilitat de creació musical. I és una peça molt maca.
Doncs què, amb això, Xavier,
amb això, em acabem. Sembla que tenim una idea més que completa de tot el que va estar passant a l'Europa d'aquella època, de com els compositors actualment segueixen
treballant per
sobre,
una banda treballant
respecte als compositors d'aquella època. No m'agradaria tancar la secció, però sense anunciar el proper concert del cicle de 60 a Victòria, que tindrà lloc el 21 de novembre a les 19:30, a les 7:30, dos quarts de vuit, a l'Aula Magna del Conservatori. És el segon concert i aquest és el que fem cada any de música solidària, i el fem sempre als vols de Santa Cecília, que aquest any s'escau en dissabte. Aleshores hem adelantat un dia, el dia 21, i llavors és un concert en el que tocaran professors de l'escola i que sempre va lligat a una causa solidària, i aquest any és una campanya en solidaritat amb els nens esclaus que encapçala el moviment cultural esclau, el cult cultural cristià, perdó, no esclau, el moviment cultural esclau.
És a dir, traiem cultural, els esclaus?
No, els esclaus, els nens esclaus, és un concert que és gratuït. Aleshores ja la gent fa donatius per aquesta causa.
Això serà aquest divendres, 22 serà dissabte,
sí,
Santa
Cecília, i és entrada gratuïta fins que l'allotjament ho permeti.
Doncs Xavier, fins d'aquí 15 dies.
Sí, que parlarem d'aquest concert.
Del que haurà passat el concert.
Sí, perquè portarem enregistraments que ens en ocuparem precisament el Joan Josep i jo d'enregistrar aquest divendres. Però jo penso que millor que portar-ho enregistrat i escoltar-ho d'aquí 15 dies és anar el divendres a escoltar-ho allà.
Doncs amb el Xavier fins d'aquí 15 dies, i el Joan Josep, exdirector durant 16 anys de l'Escola de Música Victòria dels Àngels, ara professor i també compositor, moltes gràcies per haver passat avui pel programa, Joan Josep, i fins una propera.
Fins una propera, gràcies a vosaltres.
N'est-il le limalé?
Sant Cugat a fons.